Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Una de les noves plantes d'urgències de l'Hospital de Sabadell serà destinada a casos greus de coronavirus. És una informació que ha pogut avançar aquesta emissora segons fonts del Consorci Sanitari. Avui s'ocuparan els 10 primers llits, però no es descarta que s'ampliï en funció dels casos greus de coronavirus que es registrin al Parc Taulí. Tot plegat mentre avui s'ha reprès la instal·lació de l'Hospital Temporal del Vallès a la pista coberta d'atletisme. Es farà tal com la Generalitat i l'Exèrcit havien acordat, amb plafons que separin els diferents espais. Sobre la polèmica aixecada després que l'Ajuntament anunciés que el govern català volia parar la construcció d'aquest hospital, n'ha parlat el diputat sabadellenc Gabriel Rufián.
Es falso. En Sabadell llegaron los militares y montaron un hospital de campaña bajo criterios militares. Llegaron los médicos y montaron ese mismo hospital de campaña bajo criterios sanitarios. No se paró ningún hospital de campaña, se arregló. Más que nada porque no se necesitan tiendas de campaña como si aquello fuera una acampada, sino camas aisladas. Se hizo bajo criterios médicos. Así que le pediría a la portavoz del Partido Popular que no entrara en esas miserias partidistas.
Per cert, que arran de la polèmica, un ciutadà ha denunciat la Generalitat per homicidi per la suposada voluntat d'aturar la creació del complex provisional. I abans de marxar, us farem un parell de recomanacions pels més petits de casa amb motiu de la commemoració que se celebra avui, el Dia Internacional de la Literatura Infantil i Juvenil. Us ho explicarem en la pròxima mitja hora amb en Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, repassem l'estat dels serveis. ...14 graus ara tenim a Sabadell, un dia que ha estat força ennuvolat, tot i que en algun moment ha sortit el sol. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, què tal? Després de 4 dies amb precipitacions, la perturbació decideix allunyar-se, per tant la situació s'ha d'anar tranquil·litzant. Encara no aquesta tarda de dijous, que els núvols seran presents a bona part del país, però ja s'aniran trencant a tot el que és la meitat est del territori, comarques de Girona, est de Barcelona. Però a l'oest no. Allà encara persistiran, amb nuvolades fins i tot aquesta tarda, que novament deixaran alguns ruixats ja més febles a la Prepirineu Oriental, al prelitoral de Tarragona, i des d'aquests indrets es poden desplaçar cap al sud. Per tant, poden arribar també al nord de la depressió central i al litoral sud. D'intensitat feble, locals, no descartem alguna tronada a la zona del Prepirineu de Lleida. De cara a demà a la matinada, la nubositat minvarà, pot quedar encara algun ruixat a les terres del sud, però bona part del dia s'imposarà el cel serè, amb tan sols alguns núvols baixos a l'altiplà central i al prelitoral sud de matinada i matí, i nuvolades a la tarda a l'interior del quadrant nord-est que podran deixar algun ruixat a la zona del Ripollès. La temperatura mínima baixarà i la màxima també s'enfilarà en aquest cas una mica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, com ja és habitual des del decret de l'estat d'alarma, cap incidència a les carreteres catalanes. Només recordar el confinament d'Igualada i la Conca d'Òdena i, per tant, que totes les carreteres que hi accedeixen estan tallades. Entrem en matèria quan passen 4 minuts de les 7. El Taulí, com us dèiem, ha habilitat la nova planta del Servei d'Urgències per acollir pacients de coronavirus. Així ho han anunciat els responsables del Consorci Sanitari en exclusiva a Ràdio Sabadell. A partir d'avui s'ocuparan els primers 10 llits amb pacients aguts per Covid-19 i la previsió és que es vagin incrementant progressivament a mesura que les necessitats de l'hospital arran de la pandèmia també ho facin. De fet, segons ha comunicat aquesta emissora Fons del Taulí, es podria arribar a habilitar també la segona nova planta planta d'urgències. Es faria en cas que els casos augmentessin per sobre de les possibilitats del centre sabadellenc abans que estigui en marxa el nou hospital temporal de la pista coberta, que es preveu que estigui en marxa el 10 d'abril. L'habilitació de la nova planta d'urgències per a pacients de coronavirus és l'enèsim pas d'una reorganització que es fa de forma constant des de l'inici de la pandèmia. De fet, l'àrea de semicrítics i els hospitals de dia d'oncologia, pneumologia i cardiologia també s'han habilitat en els últims dies per ampliar aquest servei. Amb tot, ara s'estan dedicant més de 500 dels 700 llits amb els quals compta l'hospital a malalts de Covid-19. I l'exèrcit espanyol defensa que els canvis de materials emprats en la construcció de l'Hospital Temporal Vallès Sud han sigut en tot moment pactats amb la Generalitat. D'aquesta manera se salda una polèmica originada ahir quan l'alcaldessa de Sabadell va afirmar que el govern català havia rebutjat el material dels militars espanyols. Ens ho explica l'Helena Molís. Bona tarda.
Bona tarda, Pere. Doncs finalment es tanca un nou capítol en la construcció d'aquest hospital temporal Vallès Sud a la pista coberta d'atletisme de Sabadell. Avui, en roda de premsa, el cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villarroy, ha defensat que la decisió de no utilitzar les tendes de campanya de l'exèrcit va ser pactat en tot moment amb la Conselleria de Salut.
Los datos que yo tengo es que ayer se requirió la presencia de las Fuerzas Armadas para instalar un hospital de campaña allí y se procedió a la instalación en un polideportivo de la ciudad, inicialmente con unas tiendas modulares que se vieron que no eran adecuadas para la ubicación esa, puesto que era el interior de un polideportivo, y en coordinación con la Generalitat se decidió desmontar esas tiendas y montar el mismo formato que está en IFEMA y en la Fira Barcelona, que es con unos paneles desmontables i montables.
Aquest matí, precisament, han arribat nous plafons que separaran els més de 200 llits que formaran part d'aquest complex sanitari de campanya. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha explicat com treballaran a partir d'ara.
Aquest matí ja ha arribat a aquests panells i, per tant, que esperem que amb la major brevetat es pugui començar a treballar i es pugui començar a posar en marxa. Dir-vos que en aquests moments està tant els membres dels cossos de bombers com de l'exèrcit, com del propi ajuntament, treballant perquè aquest hospital es pugui posar en marxa el més aviat possible i no es demori.
Així doncs, si tot va segons el previst, el divendres que ve, dia 10 d'abril, s'hauria de finalitzar la construcció d'aquest hospital.
I seguim parlant d'aquest hospital de campanya, perquè aquesta tarda hem sabut que un particular ha presentat una denúncia per homicidi contra la Generalitat. Considera que haurien mort persones arran de la decisió del govern de Catalunya de canviar les tendes militars per plafons. El jutjat d'instrucció 3 de Sabadell, en funcions de guàrdia, ha sol·licitat a la Fiscalia que es pronunciï sobre aquesta qüestió. Després que ahir l'Hospital de Sabadell registrés 16 defuncions arran del coronavirus, avui les dades facilitades per la Corporació Sanitària són més esperançadores. Només un únic pacient ha mort en les darreres 24 hores i en total, des de l'inici de la pandèmia, són 145 les persones que han perdut la vida. Per contra, les altes repunten amb 43 pacients curats. En total, són 234 els que han superat la Covid-19, incloses les persones que han rebut hospitalització domiciliària. El número total de pacients hospitalitzats ja supera els 600. En concret, 504 es troben ingressats a planta, 63 a la unitat de cures intensives, una xifra que representa un increment de 8 pacients en les últimes 24 hores. Pel que fa a l'Hotel Verdi, el nombre d'hospitalitzacions suma 20 pacients més i arriba ja als 55 ingressats. Les mateixes instal·lacions de l'Eix Macià també acullen 5 pacients amb altres malalties. Pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol, el nombre de defuncions s'ha disparat en un sol dia amb 950 noves víctimes de coronavirus, una xifra rècord des que va començar la pandèmia. Amb aquest ascens ja s'han superat les 10.000 morts a Espanya. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat xifra ja en 110.238 el nombre de contagiats confirmats, 8.102 més que ahir. Pel que fa a Catalunya, se superen les 2.000 morts i s'acosten als 22.000 casos de coronavirus. I és que en les últimes 24 hores hi ha hagut 244 morts i 1.813 positius amb Covid-19.
Notícies Vespre.
Els sabadellencs que agafen diàriament els busos de la TUS per moure's per la ciutat han caigut en picat des de l'inici de l'estat d'alarma. Dels 56.000 viatgers diaris de mitjana, s'ha passat als 4.500, el que representa una davallada del 92%. Aquesta reducció dels passatgers també s'ha traduït en un aprimament de l'oferta. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Un total de 33 busos de l'ATU circulen aquests dies per garantir que els treballadors de serveis essencials puguin arribar al seu lloc de feina. Uns viatges que des d'avui i fins al 9 d'abril seran gratuïts per decisió de l'Autoritat del Transport Metropolità. Aquest número de vehicles suposa una reducció del servei del 40%, de forma que es pot garantir que en cada comboi no se superi la trentena de passatgers per poder mantenir la distància de seguretat. De la mateixa manera, les freqüències són les d'un cap de setmana. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el gerent de l'ATUS, Xavier Canyades.
Línies 1, 2 i 3 hi ha 15 vehicles, que són una mica les línies que tenen una afluència encara gran. També a la C55 hi ha 5 vehicles, a la línia 4 hi ha 4 vehicles. Vull dir, els eixos nostres tradicionals, que serien l'eix longitudinal 1, 2 i 3, l'eix transversal, que serà la línia 4, i l'eix una miqueta en diagonal, que seria la 155, concentren un major nombre de vehicles perquè són les línies que, tot i aquestes circumstàncies, són les línies que tenen més usuaris.
Canyades considera que aquest servei s'adapta a les circumstàncies actuals i no preveu un tancament total del transport públic com si ha passat en altres països afectats per la pandèmia del coronavirus.
Crec que estem en l'escenari final que ja portarem tots aquests dies fins que arribi una miqueta normalitat o fins que el confinament es vagi obrint mica en mica. Sí que sabem que en altres països s'ha arribat a eliminar el transport públic, però de moment la sensació que ens dona als operadors en aquest sentit complim ordres. No tenim la capacitat de decidir si posem més o menys servei.
Pel que fa a la plantilla de l'ATUS, el gerent de la cooperativa ha comentat que els conductors tenen més dies lliures, de manera que puguin posar-se a treballar immediatament si apareix un cas positiu de Covid-19 i calgués aïllar més treballadors. Una altra part dels xofers han reforçat les tasques de desinfecció dels autobusos per reduir el risc de contagi entre els viatgers.
Encara en transport públic, la flota de radiotaxis Sabadell incorporarà en els pròxims dies nous mecanismes de seguretat per evitar el contagi del coronavirus. En aquest cas, s'instal·laran mampares de separació entre el conductor i el client. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el president de Radiotaxi, Jacinto Martínez.
Podemos llevar una sola persona. Hemos instalado una mampara. Estamos en ello. Estamos instalando mamparas de separación en la mitad del vehículo para que haya una distancia mayor entre el pasajero y nosotros.
A banda, els taxis només poden portar un sol client, tal com estableix la normativa del Ministeri de Transports per garantir la distància de seguretat. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els taxistes de Sabadell han reduït la flota a la meitat per garantir que aquells que estan al carrer tinguin feina i evitar cotxes buits a la ciutat. A banda, els taxistes també estan fent alguns serveis gratuïts. Ho explica Jacinto Martínez, president de Radio Taxi Sabadell.
Estamos haciendo servicios gratuitamente de reparto de mascarillas. Hay una comunidad de aquí de vecinos Serra Camaró que están haciendo mascarillas y hacemos les hacemos servicios de llevar material, recoger las mascarillas y volver las mascarillas allí al local donde tienen el centro de operaciones.
A més, un grup d'una vintena de voluntaris de Radiotaxi Sabadell estan fent trasllats de professionals sanitaris que s'han de moure d'una banda a l'altra de Sabadell per accedir als diferents equipaments sanitaris que hi ha repartits per la ciutat.
El Departament d'Educació està demanant a les escoles d'arreu de Catalunya que elaborin una diagnosi sobre l'accés que els seus alumnes tenen a les noves tecnologies i a internet. Tot plegat després que s'hagi decidit reprendre el curs acadèmic a partir del 13 d'abril amb tota probabilitat a distància i de forma digital. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Educació, Manuel Robles, reconeix que hi ha alumnes de Sabadell que no tenen el mateix accés a la tecnologia que d'altres. Ara bé, Robles assenyala que la immensa majoria sí que pot disposar d'un telèfon mòbil. Per això, diu, el departament estudia que els continguts acadèmics es puguin seguir a través d'una aplicació.
Des del departament van dir que farien aplicacions pel mòbil per poder continuar amb una formació determinada. Encara no van dir que donarien instruccions a partir del dia 13 d'abril. Vull dir, en principi estem esperant a veure quines són aquestes instruccions, tot i que nosaltres començarem a pensar una mica. Començarem a pensar a veure de quina forma podem aportar com a ajuntament.
De moment, l'Ajuntament estudia mecanismes per ajudar els infants que es puguin trobar en aquesta situació. Unes eines que l'exregidor i membre de Sabadell en Comú, Joan Berlanga, demana que es concentrin en reduir les desigualtats, especialment durant l'estiu.
I crec que aquest estiu, en especial, caldrà fer un esforç per compensar aquests nens que han perdut aquests espais educatius que a casa no els tenen. Per tant, sí, seria important que l'Ajuntament, amb la mesura que pogués, aquest estiu busqui mecanismes de colònies, tal com s'havia fet, subvencionant colònies alguns esplais, amb casals, amb activitats directament educatives.
Uns mecanismes de suport que, diu Berlanga, han d'anar encaminats a començar el setembre amb igualtat.
Això pel que fa a l'administració, però què en pensen les escoles i instituts? Quines dificultats hi veu, Mireia?
Cada escola i cada centre educatiu ho veu de manera diferent. Una de les situacions més complicades a la ciutat es dona a l'escola Tarlatana, a Can Puiganer. La directora del centre, Anna Massip, assegura que les famílies tenen accés a algun dispositiu com un mòbil, però que potser no saben com fer-ne ús.
Se'ns està plantejant i se'ns està dient a través d'enquestes i se'ns està preguntant que veure com els podem ajudar, no? Si els podem donar ordinadors, els podem donar mòbils, els podem donar tauletes. Vale, sí, els facilitarem tot això, però quin ús en faran tot això si els propis pares no en saben fer un bon ús? És el que nosaltres estem comunicant tot el dia. Per tant, el que ens acaben dient, doncs, que fem el que bonament puguem.
Una visió diferent tenen des de l'Institut Arraona, un centre que fa anys que aposta per les noves tecnologies com a eina d'aprenentatge, amb la pràctica majoria dels alumnes amb accés a una tauleta. Ara bé, el director del centre, Toni Lamagrande, destaca que iniciar el trimestre d'una manera digital requereix un reforç especial per part dels docents i les famílies i, sobretot, no deixar cap alumne enrere.
Amb el criteri o la consigna clara, que no ha de ser punitiu, que no s'ha de perjudicar en cap cas a cap alumne, que és el dia a dia que tractem en una aula, no? Quan estem en una aula ja tenim aquesta diversitat, no? També tenim el mateix problema, podem tenir un alumne que tingui dificultats de connexió. La gran diferència és que quan estem a l'aula els podem atendre personalment i així podem, no?, veure com està, quina és la seva necessitat, i ara el fet d'estar a distància és la gran dificultat, no? La gran dificultat de poder ajudar a l'alumne que té aquest problema.
De fet, la Magrande assenyala que el departament vol treballar de forma telemàtica quan aquesta realitat encara no està implementada i això té conseqüències.
Qui també està preocupat per la bretxa digital derivada del coronavirus és l'associació juvenil Esquitx. Denuncien que els infants en situació de vulnerabilitat són els que no tenen accés a aquests continguts digitals. I a més, el seu director, Sergi Asensio, destaca que el confinament és diferent en funció de les condicions de l'habitatge en què visquis.
I aquesta crisi es està evidenciant, pues, la invisibilitat dels infants, no? No els veiem i no tothom té un jardí, no tothom té un balcó. Estem parlant de famílies que a vegades viuen amb habitatges petits o compartint amb moltes persones sense poder sortir al carrer. Ens preocupa que no es posin mesures.
Per això, Asensio demana a les administracions que busquin mecanismes per tal que els infants puguin sortir al carrer garantint la seva seguretat i la dels que els envolten una estona com a mínim al dia.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell funcionarà amb els pressupostos del 2019 prorrogats. És un dels efectes de l'estat d'alarma que des del 14 de març ha deixat suspensos tots els òrgans col·legiats. En aquesta mateixa línia, segons ha pogut confirmar Ràdio Sabadell a través de fonts municipals, el ple municipal del mes d'abril queda ajornat fins que es trobi una manera de fer-lo de forma telemàtica. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El ple municipal del mes d'abril s'havia de fer dimarts de la setmana que ve, dia 7. Amb el decret de l'estat d'alarma, la sessió ha quedat suspesa, així com les comissions informatives prèvies a la celebració d'aquesta. Tot i això, des del consistori, treballen en una nova data, quan es pugui garantir que es pot tirar endavant de forma telemàtica, una opció que sí que permet el decret del govern espanyol. En aquest context, els pressupostos aprovats inicialment el 6 de març passat, gràcies a l'acord entre el govern de coalició i Junts per Sabadell, també han quedat aturats arran del decret de l'estat d'alarma. Els comptes no han prosperat després que el termini per presentar al·legacions també quedés paralitzat. Aquest canvi d'escenari fa que la ciutat continuï funcionant amb els comptes de 2019 prorrogats.
I fora de l'àmbit del coronavirus, tot i que hi pot estar molt previsiblement relacionat, avui hem conegut les dades de l'atur. 460 persones de la ciutat han perdut la seva feina. Hi ha 12.858 persones a l'atur a la nostra ciutat. Unes dades que no inclouen els treballadors a qui s'ha aplicat un ERTO. En xifres interanuals hi ha 242 persones més sense feina que al març del 2019, el que representa prop d'un 2% més. A Catalunya, la pujada ha estat rècord de l'atur, que creix en 21.833 persones i s'han destruït 134.380 llocs de treball. Al conjunt de l'Estat, les empreses van acomiadar durant el passat mes de març 300.000 treballadors i s'han destruït prop de 834.000 llocs de feina, una xifra que supera de llarg el rècord obtingut el mes de gener del 2019, en què 199.000 persones es van quedar sense feina. El nombre de parats s'ha incrementat en un 9,3% i arriba ja als 3,5 milions de persones a tot l'Estat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Repassem altres notícies del dia relacionades amb el coronavirus a la ciutat en un format més breu. Han caigut les denúncies de la policia municipal per saltar-se el confinament. Els agents locals només van posar dues denúncies a ciutadans de Sabadell durant el dia d'ahir per incomplir les restriccions de mobilitat imposades arran de l'estat d'alarma. Des de l'inici d'aquest període, el cos policial local ha presentat més de 650 denúncies en aquest sentit. I l'exèrcit desplegat a Sabadell continua amb la desinfecció de les residències de gent gran. Els militars actuen en un geriàtric del carrer Sant Joan després d'entrevistar-se amb la direcció per conèixer les seves necessitats. Els treballs no suposaran el tall del carrer. La cadena de supermercats Lidl ha lliurat 3 palets d'aigua a l'Hospital de Sabadell. És una mostra més de solidaritat per part d'una empresa privada cap al Parc Taulí. L'hospital recorda que una part molt important del tractament dels pacients amb coronavirus és una bona hidratació i, per tant, ha agraït el gest d'aquesta empresa. I en l'àmbit de l'ocupació de via pública i amb la proximitat de la Setmana Santa, s'iniciarà la revocació dels permisos per la instal·lació de parades de venda de palmes i palmons. Es preveu fer el retorn dels rebuts en el cas de les persones que hagin abonat els impostos corresponents.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Vuit minuts per arribar a 8:15. Repassem altres notícies del dia fora de Sabadell i la comarca. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dijous que hi haurà algun tipus de confinament després de Setmana Santa pel coronavirus. Vergés ha detallat que pot ser que no sigui total, però que serà necessari per protegir les persones més vulnerables. Vergés també ha afirmat que les UCI estan al límit, malgrat haver triplicat la seva capacitat. Els nous tests ràpids xinesos només funcionen a partir d'una setmana de la infecció. Segons ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, l'Institut Carlos III de Madrid n'ha validat la fiabilitat, però només per als pacients que porten més d'una setmana infectats per coronavirus. La sensibilitat dels tests és del 80% en aquests casos. En canvi, en els contagis per un temps inferior, l'índex es retalla fins al 64%. Els polítics independentistes presos seguiran el confinament a les presons on compleixen condemna. Les juntes de tractament de les presons han denegat el permís per passar la quarantena pel coronavirus a casa seva, cosa que sí que han permès a una quinzena de presos de segon grau que tenien sortides permeses per l'article 100.2. El Servei Català de Trànsit aixeca les restriccions de pas de camions. Ja poden circular per vies com ara l'N2 a les comarques gironines, l'N240 Ponent i l'N340 en el seu tram per les Terres de l'Ebre. El Servei Català de Trànsit ha decidit aixecar les restriccions de vehicles pesats amb l'objectiu de facilitar i garantir l'abastiment de béns essencials a la població. I les funeràries hauran d'informar Salut del nombre de morts que reben. Des d'avui, la Generalitat obliga totes les empreses funeràries, tant públiques públiques com privades, a comunicar tots els detalls de les defuncions que els entrin. Argumenten que d'aquesta manera podran analitzar millor la malaltia i planificar els recursos sanitaris. I en pocs dies es començaran a fabricar 300 respiradors al dia. És un projecte desenvolupat per l'empresa SEAT en col·laboració amb els hospitals Clínic i Can Ruti. Ho ha anunciat aquest matí el ministre Salvador Illa, que ha explicat que només estan pendents de rebre uns certificats de seguretat electrònica. A Catalunya hi ha 4 dels 6 projectes més avançats per rebre la certificació de l'Agència Espanyola del Medicament. I aquest dijous és el Dia Mundial de l'Autisme i familiars i entitats reclamen més empatia en temps de coronavirus. Aprenem, l'Associació per la Inclusió de les Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, critica la manca de tolerància mostrada per algunes persones amb els seus infants i ha demanat comprensió i respecte durant el confinament. També s'ha creat l'etiqueta A Casa de Blau, amb la qual es convida a penjar fotos, vídeos i dibuixos pintats d'aquest color per sensibilitzar sobre l'autisme i trencar mites i estereotips.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Moltíssimes emocions, hem pogut gaudir i a la vegada patir de lo que és el futbol i el sentiment arlequinat. És important gaudir dels bons moments perquè la vida et dona bons moments i aquests moments s'han de gaudir perquè després la vida demostra que hi ha moments molt pitjors del que és el futbol, no?
És Antonio Hidalgo, l'entrenador del centre d'esports des de fa just un any, tal dia com avui, però del 2019 el de Canovelles acceptava el repte de fer-se càrrec d'un equip que tenia un peu i mig a tercera. Des d'aleshores, en els 35 partits de Lliga que ha dirigit, ha sumat 61 punts de 105 possibles. Avui el tècnic ballesà ha parlat des de casa seva en una extensa entrevista que podeu trobar a radiosabadell.fm i també al nostre canal de YouTube. Entre d'altres coses, demana als seguidors arlequinats mantenir viva la flama de la il·lusió un cop torni la normalitat després de la pandèmia.
M'agradaria enviar aquest missatge a l'afició perquè tenim moltes coses a fer, som moments molt durs, hem d'estar junts en aquests difícils moments. Sempre hem de tenir aquesta il·lusió al cap, perquè de il·lusió es viu a la vida. Hem de mirar el futur amb moltíssima esperança i quan tornem tots junts a fer un treball enorme i estar tots junts, que és el més important en aquests moments.
Sobre el fet d'acabar o no la temporada, l'entrenador del Sabadell pensa que encara és d'hora per decidir res sense conèixer la data del final del confinament i aposta per actuar amb sentit comú. Hidalgo també ha fet una crida a la Unió en un moment, diu, per ser solidaris i deixar-nos estat de baralles sobre com han d'actuar les autoritats.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
I abans de marxar us volem deixar amb unes recomanacions culturals pels més petits de casa i també pels no tan petits. I és que avui, 2 d'abril, se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Per aquest motiu hem demanat a l'Anna Fiter, la directora del Festival de Contes Bet aquí a Sabadell, que ens faci una selecció d'algunes propostes pels nostres infants i els nostres joves.
Com que avui també és l'aniversari de l'Andersen, que per això celebrem el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil, us recomano la col·lecció que han fet conjuntament en Xavi Salomó i la Meritxell Martí de tots els contes clàssics, que és preciosa, molt bonica, molt bonica. Llavors també, com que és l'any Rodari, fa 100 anys que va néixer Jani Rodari, us recomano tots els seus contes, vull dir, sense distinció. Tenim els contes per telèfon, contes com un somriure, el llibre dels parquers i tants altres. També us recomano molt vivament en Serafí i els seus invents meravellosos, del Philip Fix, de l'editorial Flamboyant. I per una mica més grans, els contes de l'Anna Cabeza, de les germanes Crustó, molt divertides, unes àvies investigadores. També tenim, de quilòmetre zero, el llibre Palmira i l'efecte Crisàlide, de la Gisela Pou, amb il·lustracions del Francesc Rovira, preciós.
Per cert, que tots aquests llibres els podeu adquirir a través del portal llibreriesobertes.cat, on hi ha adscrites algunes de les llibreries de la ciutat i així les podem ajudar a poder tornar a obrir la persiana un cop acabi el confinament. De totes maneres, per aquells que tinguin ganes de contes, l'associació Escrivim ha publicat al seu canal de YouTube vídeos de 25 escriptors i escriptores professionals llegint fragments dels seus llibres per a un públic jove. Entre els autors n'hi ha 4 de Sabadell, la mateixa Anna Fiter, Antoni Dalmases, Montse Barderi i Meritxell Martí. Menys d'un minut per arribar a 2:15. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua, però, a través del nostre Facebook, a Twitter i a Instagram, també al portal de notícies radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem demà amb butlletins informatius a partir de les 9 del matí, a 2:15 al Notícies Migdia i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.